minuts per sobre de les 10 del matí. A la portada del programa us hem explicat que avui tindríem representació de Mossos d'Esquadra i també de policia local per fer doncs, el comentari de les dades del 2022 que es va presentar la setmana passada a la Junta Local de Seguretat i també, evidentment, per comentar aquesta investigació oberta pel cultiu de marihuana que en parlàvem àmpliament la setmana passada. Avui ens acompanyen el Manel Armida, que és el cap de l'àrea bàsica policial del Prat de Mossos d'Esquadra. Què tal? Molt bon dia, Manel.
Molt bon dia a tothom.
Benvingut.
Encantat d'estar aquí.
I també el Rafael Pino, l'inspector en cap de la policia local del Prat. Molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per aquesta operació que hem anat seguint amb un desplegament molt important pel que fa als agents conjunts. Com va ser i des de quan es porta investigant doncs, aquest tema als pisos blancs del barri de Sant Cosme? Manel, com va començar tot?
Doncs tot comença per una informació que ens arriba amb els equips que tenim de salut pública, que és part de la unitat d'investigació de la bàsica policial del Prat de Llobregat, que treballa de forma conjunta amb uns membres de la policia local, també que estan especialitzats en aquesta mena de feina. S'arriba una informació i comencen a treballar-la, tutelats pel jutjat número 3 d'aquí del Prat de Llobregat, al novembre de l'any passat, a les acaballes de l'any passat. I tot això es va treballant fins a aconseguir els indicis necessaris com perquè es doni les autos d'entrada a la jutgessa i entrem. És l'operació que sembla que culmina amb aquest gran operatiu de la setmana passada, però no culmina aquí, culminarà quan acabem amb les detencions, que arribarà amb una vintena, més o menys. Ara ja portem 15 detinguts. Aquell dia de les entrades als pisos s'entra amb 15 blocs, dels 17 que hi havia s'acaba entrant en 15 tenint plantacions, i allà es practiquen 6 detinguts que estan a dins dels habitatges aquests, i ara ja arribarem a la vintena, durant aquesta setmana, segurament, de gent relacionada, principalment pertanyents als dos clans familiars, de les 801 vivendes, i així treballem. L'operatiu va ser molt espectacular, però no és més espectacular que el que després va comportar la reacció de l'Ajuntament, perquè amb aquesta lluita o treballem d'una manera coordinada entre tots els estaments o no podem acabar amb aquestes plantacions. I la municipalitat en aquest aspecte ha col·laborat moltíssim.
Clar, a nivell de coordinació, com va ser tot plegat? Perquè no sé si vosaltres hi participàveu en la investigació, si rebeu aquesta demanda de dir demà entrarem en tots aquests habitatges i també necessitem doncs, el vostre suport.
Bueno, aquesta part també és important explicar-la perquè decididament l'Ajuntament estava al corrent de que totes les intervencions que s'havien fet abans, des del punt de vista estrictament policial penal, doncs tenia la repercussió que tenia, detinguts, diligències, etc., precintament del precint de les habitatges, però certament als pocs dies tornaven a obrir, a trencar el precinte i a tornar a utilitzar. Per tant, el problema no s'acaba de solucionar. Llavors es van explorar diferents vies i com acostuma a passar, normalment la via administrativa acostuma a ser més eficient quan es tracta de pensar realment aquests habitatges per què estaven destinats. Aquests habitatges s'han pensat per un ús social. I les persones que el tenien assignats no li estaven donant un ús social. Tenim moltes persones que necessiten habitatges, però precisament l'ús social que no s'estava fent i el risc que comportava les instal·lacions que tenen aquests habitatges pel cultiu de la marihuana, doncs provoca des del punt de vista administratiu que es faci un procediment perquè es declari la inhabitabilitat dels habitatges. La llei d'habitatges permet aquesta via. Però no és senzill que tota la informació que està decretada sota secret de sumari del jutge i que qualsevol informació que traspassi pot anar a Norris tot el dispositiu, poder coordinar tot el departament de l'Ajuntament. I des d'aquí doncs, es va fer amb molt d'interès. No és senzill articular tot el tema del formigonatge perquè havia de ser una mesura més contundent de les que estaven fent fins ara perquè no donava resultat i havia de ser una mesura directament relacionada amb l'objectiu que era evitar que aquest edifici, aquest bloc sencer de 16 habitatges, poguessin ser utilitzats ni que siguin per poder viure, perquè és que la instal·lació era d'un alt risc. Penseu que les golfes, tota la part de dalt, que no és per evitar, estaven comunicades i hi havia material inflamable. O sigui, era una bomba de rellotgeria aquesta situació. I per tant, no només l'interès penal policial que hi era, sinó l'interès de la protecció de les persones que allà podien ser-hi, tant de les que estaven com els que podien ocupar.
De fet, aquesta mesura de formigonar un edifici no l'havíem viscut aquí al Prat. Per tant, hem de tenir en compte que aquests 16 habitatges han quedat inutilitzats i la resta sí que continuen, no? De la resta d'aquestes 801.
De moment, sí.
Sí, és un bloc sencer. El que s'ha inutilitzat per continuar fent d'habitatges és un bloc sencer amb les seves tres escales, 24, 26, 28, de Riu Anoia. Uh-huh. Eren 17 habitatges els que ja havia d'haver, en 16 vam entrar, en 15 d'ells hi havia plantacions, dues famílies vivien, la resta era personal que estava allà, que nosaltres amb l'argota coneixem com els jardiners, que se n'ocupen a sou de les plantacions, i aquestes famílies van demanar reallotjament amb els serveis municipals i el centre social, i els estan atenent i els van atendre. I el bloc ha quedat inutilitzat per la vida, perquè és que les modificacions estructurals, tan estructurals, llançar terra en bancs, moure parets de càrrega, i sobretot, principalment, les modificacions del que és l'energia, allà hi havia un consum lineal equivalent a 175 habitatges ocupats, o sigui, amb gent vivint a dins, amb famílies, o sigui, amb pics de consum d'amperatge per sobre dels 1.000 amperes, quan un habitatge normal té un consum mitjà lineal de 5 amperes. Uh-huh. Sí, era com un petit polígon de consum.
212.000 euros en el darrer any és la notícia també que donàvem aquest matí per començar el programa, i 174 famílies que podrien tenir doncs aquesta despesa, no? Ara que parlem tant d'aquest consum responsable a nivell elèctric i amb tots els problemes que comporta, que ja hem vist en altres poblacions, no? Malauradament, aquests incendis associats doncs a aquest tipus d'operatius. Hem parlat de les plantacions perquè puguem entendre la magnitud de l'operació. Quantes plantes us hi vau trobar i si vau trobar també alguns altres elements que puguin constituir delicte?
Sí, el resultat del que es troba tot a l'interior dels habitatges, destaquem 2.600 plantes a ple rendiment. Cada planta té 50 grams més o menys ja secs, ja curat que seria allò que és susceptible de tràfic, de droga, i el quilo de la planta aquesta està tasat amb més o menys 2.000 euros. 2.000 euros a nivell de judicial, a l'hora de tasar per quantificar el delicte. Amb el carrer val el doble, i a Europa, que és el destí final de tot allò que es conrea aquí, principal a tota Catalunya, no només a les 801, multiplica fins i tot per 5 en funció del país allà on vagi. Llavors és un negoci, clar, evidentment que és un negoci. Clar. El que és una pena és que tot aquest malbaratament de recursos, els habitatges socials, ja hi ha tantes famílies que no en tenen i aquests estiguin destinats a ser horts. I clar, hem de ressaltar que no se'ls pren l'habitatge, no s'inutilitza a l'edifici per fet de tenir plantacions de marihuana, s'inutilitza a l'edifici per la perillositat, com ha dit el Rafa Pino, era una bomba de rellotgeria. Allà pensem que barrejaven aigua amb electricitat d'una forma descontrolada, perquè els deshumidificadors dels aires acondicionats es comissen 28 aparells d'aire condicionat. N'hi ha prop d'un centenar de ventiladors. N'hi ha centenars de bombetes de 600 watts d'halògenes per fer llum de dia, nit i dia. Mm-hmm. Són 4 collites a l'any que fan les plantacions indoor. No els afecta ni la climatologia ni la sequera que els afecta a tots els catalans.
Llavors, clar, ni la pujada de preus.
Ni la pujada de preus.
Perquè està tot enganxat.
És una xacra que hem de posar fi.
Què és el que passa amb aquestes plantes decomissades?
Aquestes plantes es destrueixen. S'està que posi l'autoritat judicial. Nosaltres demanem la destrucció tant dels estris que es fan servir per el seu cultiu, així com de les plantes que posseixen la droga. Es fa un triatge i s'agafa una mostra per analitzar-la i llavors valorar la quantitat que tenia del percentatge de droga, i la resta, en aquest cas, amb la mateixa auto d'entrada, ens autoritzaven a efectuar la destrucció. Són cremades a les plantes incineradores de Catalunya, per exemple, en aquest cas aniran a Terça a ser destruïdes.
Què és el que ha passat amb les persones detingudes? Perquè sí que es van detenir, no? Però després passen a disposició judicial i a partir d'aquí no sé si continueu seguint la pista o no.
Bueno, nosaltres fem les detencions, passem a disposició judicial als detinguts. De vegades queden sense efectes, com és en aquest cas, queden sense efecte i ja els citarà el jutge, és com l'autoritat judicial determini, en aquest cas va determinar així, i després es fa la instrucció, una instrucció que tindrà uns efectes a posteriori, d'aquí a un parell d'anys, al jutjat penal, que serà qui resolgui l'il·lícit. No, nosaltres aquí ens citaran, i ja està, i direm el que hem de dir.
El que hem vist, claro, el que s'ha fet, i ja està.
Sí, efectivament.
Doncs tanquem aquest apartat, però sí que és veritat que és una de les actuacions on feu més esforços. Rafael, també altres vegades que has vingut, no? Ens has explicat que és una lluita continuada, perquè aquí a Catalunya, doncs, de fet, això es dona doncs, en diverses ocasions, i el Prat no s'escapa, no?, d'aquestes ciutats que són aquest epicentre del cultiu de marihuana. Parlem de més temes, perquè us hem portat aquí per fer una valoració també del 2022 a nivell de seguretat, i primer de tot expliqueu-nos què és això de la Junta Local de Seguretat, quins cossos hi participen en aquesta trobada.
Doncs la Junta és un òrgan que preveu la normativa catalana respecte d'un òrgan necessari que estableix els objectius de la nostra feina de la seguretat i avalua tots els resultats que han tingut anys enrere. Aquesta Junta Local de Seguretat sempre la presideix l'alcalde o alcaldessa del municipi i convoca als representants dels cossos i forces de seguretat. En el nostre cas és una junta prou concurrida perquè, com que és un territori que aglutina una mega instal·lació com l'aeroport i part del port, doncs aquí penseu que hi havia representants dels quatre cossos policials. Aquest any s'ha incorporat un cinquè, que és la policia portuària, fins i tot.
Per tant, tenim policia nacional, policia portuària, guàrdia civil, policia local i Mossos d'Esquadra.
S'incorpora bombers, també, que tenim un parc de bombers, i també el SEM. D'aquesta manera, el que s'intenta és posar en comú tota la feina que s'ha fet durant l'any anterior comparat amb el que el presideix. En aquest cas s'ha fet també amb el 2019, perquè era l'any més comparable, perquè encara el 2021 era un any que en dades de seguretat no era oportú. De fet, el Ministeri d'Interior a Espanya ha fet el mateix. I aquí doncs, es posa en comú tota la feina feta i els objectius que s'han d'assolir per la següent mandat. No? És un òrgan que es fa un cop dos a l'any. Tot i així, hi ha meses de coordinació operativa, normalment entre Mossos d'Esquadra i policia local, per tractar els temes que poden sorgir de tant en tant, que puguin variar aquests objectius que s'han treballat. I aquí a la Junta es treballa aquestes dades, que són les que ofereix també i dona la percepció de seguretat objectiva cap a la ciutadania. Perquè una cosa és allò que hem comentat moltes vegades, la percepció de seguretat que té un ciutadà o una ciutadana respecte a la seva ciutat. Una altra cosa són els titulars de premsa, que a vegades doncs, fan una lectura de la seguretat determinada, i una altra cosa és les dades reals, que són les que presentem a la Junta i que demostren doncs, que la nostra ciutat està a uns nivells òptims de seguretat.
Separeu aquestes dades a la Junta de l'aeroport amb les del nucli urbà? Perquè sempre aquests titulars, quan posen el Prat en el focus, ajunten aquesta infraestructura amb les dades del municipi.
Sí, nosaltres ho fem perquè realment el que ens interessa com a ciutat és veure quina és l'afectació de la seguretat a la ciutadania del Prat. Certament el Prat suma tots els fets delictuals perquè estan passant coses allà, però realment la ciutadania que rep aquests delictes no és la ciutadania del Prat. Possiblement sí, algú que agafi un avió, però a nosaltres ens interessa, des del punt de vista local, veure com està la nostra ciutat. Si no, l'anàlisi que es fa, si es fa així, orientaríem el servei de seguretat d'una forma errònia. És a dir, hem de valorar quina és l'afectació a la seguretat de la ciutat. I és aquí on es demostra que nosaltres ho fem comparativament des del món local amb d'altres policies locals, d'altres ajuntaments de Barcelona, i estem molt per sota de la mitjana.
Doncs anem amb aquestes dades. Quants fets delictius s'han registrat durant aquest 2022?
Bé, nosaltres en aquesta ocasió continuem efectuant la comparativa amb el 2019 perquè considerem que el 20 i el 21 són anys de pandèmia on estàvem o bé totalment tancats o parcialment tancats, llavors no són representatius les dades. I com bé ha dit el Rafael Pino, per saber com hem d'intervenir, hem de poder basar-nos en un anàlisi veritable i objectiu de què ens ha passat al municipi o què ens està passant on time, perquè a la Junta donem comptes d'un any anterior, però nosaltres, a les nostres reunions mensuals i a les trucades setmanals, anem mirant on time, què és el que es va passant per anar posant.
O sigui, no us espereu a la Junta.
Claro. A la Junta donem el resultat objectiu amb dades que estan introduïdes al sistema perquè es pugui explicar què és el que ha passat al Prat l'any anterior comparat amb el següent per darrere. Però dia a dia anem veient què ens passa dia a dia i modifiquem o dissenyem dispositius per aturar-ho. Com anant a dades concretes, vam tancar l'any passat, l'any 22, amb 600 fets delictius menys que l'any 19, amb una davallada d'un 10%. Hem tancat l'any amb 5.000 fets delictius, 5.093 en concret. Llavors, la conclusió és que han baixat un 10%. Després, si analitzem la tipologia dels fets, un 85% són contra el patrimoni, dels fets que ens passen aquí al Prat de Llobregat, i d'aquests, fets contra el patrimoni, el 85%, més de la meitat són furts. Llavors, són allò que diem els delictes menys lleus, que abans eren les faltes penals. O sigui, és una ciutat, com bé heu dit, que podem estar ben tranquils, perquè aquí les coses que passen són molt lleus i amb un número que no és alt, tampoc. Si anem a mirar els objectius que teníem marcats per aquest any, un d'ells era el robatori en fossa interior i domicili, perquè nosaltres considerem que és un dels fets que més ha de preocupar la ciutadania perquè t'entren i et violenten el teu àmbit privat. És allò que més esforços hem de tirar aquí. I és per això, i no perquè les xifres ens hagin preocupat històricament aquí al Prat de Llobregat. Tenien unes xifres molt més baixes que en altres ciutats de Rodalies, que s'han d'admirar allà. No perdem de vista que és un objectiu, que sempre serà un objectiu per nosaltres. I en aquest cas hem reduït un 21% els fets delictius. Hem baixat i hem tancat l'any amb una xifra molt baixa, 36 fets denunciats. Veníem de 46 i hem baixat a 36. La dada més rellevant és que estem per sota de la meitat de la xifra més baixa dels últims 10 anys. Dels últims 10 anys, amb robatoris interior a domicili. I després l'altre àmbit que ens havíem marcat com a prioritari, com a objectiu per a aquest any, eren dins dels robatoris violència i intimidació, que són els fets que en següent lloc ens preocupen, ja no tampoc pel nombre, perquè veurem la xifra i no són alts, no són elevats, però sí també perquè afecta directament amb aquella persona, no és el mateix que perdis un objecte perquè te l'han sostret i no t'has assabentat, que seria un furt, o perquè amb una navalla o
un
una estrabada,
l'atracament
que entenem de carrer, hi ha diverses tipologies, el violentin de forma tal que a més sostreguin les pertinences. Llavors, era un objectiu, en concret, els robatoris amb més intimidació que passaven al carrer, i d'aquests, amb espai públic, hem baixat un 2,2%, només hem tingut 88 fets, seria la xirla, allò conegut com un atracament a navalla, allò que tots ens podem fer una idea del que és, hem tingut 88 fets, baixem un 2,2%, i després teníem l'altra modalitat, que és el que ens trobem al carrer, que és l'estrabada, sigui de cadeneta o sigui de bosso, sigui amb moto o sigui corrents, o últimament amb els patinets aquests que estan tan de moda. I aquí hem tingut una baixada d'un 10,5%, una reducció. Que si mirem les xifres totals, aquí anem al percentatge, però si mirem les xifres venien de 19 i hem baixat a 17. O sigui, sempre estem amb unes xifres al Prat de Llobregat molt contingudes, molt contingudes.
Pel que fa als delictes relacionats amb la violència de gènere, que és una temàtica que hem parlat molt, i de fet també els delictes relacionats amb les violències sexuals, quines han estat les dades al municipi? Perquè és veritat que és una altra de les violències que més frapa a tota la societat, no?
Sí, en relació amb aquestes dades, en tenim... nosaltres treballem amb un GRAP, que és el grup d'atenció a la víctima, en tenim dos agents, ells també tenen, la policia local també té la seva comissaria, i atenem a les víctimes, específicament de violència domèstica i violència de gènere, tot el que passi en l'àmbit de la llar, amb aquests dos aspectes principalment. Llavors, aquest personal del GRAP treballa amb un programa que valora el risc i en funció del risc se li dona una protecció i una atenció a aquella víctima. Nosaltres diem que tenim expedients oberts quan tractem amb aquestes víctimes. A data 20 del 4, que era l'anterior a la Junta Local de Seguretat, vam fer una extracció de les expedients que teníem a l'ABP, que gestionàvem des de l'ABP, i no teníem cap expedient de risc molt alt, aquí a la ciutat de Prat de Llobregat, teníem un expedient de risc 1, que és un risc alt, teníem 10 expedients de nivell 2, que era el risc mitjà, 191 de nivell 3 i 3 expedients amb risc no apreciat, nivell 4. Després de la valoració i de tal, no s'aprecia. Llavors, són 205 expedients oberts que anem tractant i anem treballant amb aquestes víctimes de violència de gènere. Detinguts van tancar el 22 amb 57 detinguts per violència de gènere i van tenir 122 denúncies. És allò que és més rellevant, de fets, de violència de gènere. Violència domèstica és un altre tractament, 21 detinguts per 48 denúncies. I sí que hem tingut una xifra més alta de denúncies que els dos anys de pandèmia, dos anys anterior, però continuem tenint una xifra més baixa, per exemple, que el 2017. Que van tenir els anys més duros, van ser més durs en aquest àmbit, van ser el 2016 i el 2017 amb 171 denúncies. Però menys detinguts que ara, per exemple, aquest any. Ara amb menys denúncies tenim més detinguts.
Aquí també s'ha comentat la valoració, el Manel està fent la valoració de la comissaria del Prat, però s'ha de posar en context amb el que està passant a la resta del territori. I és que s'ha detectat un augment significatiu de denúncies d'aquella part fosca que abans no denunciava i que, de banda, que tot està posat als mitjans de comunicació, les polítiques de prevenció que es fan, la incidència que es diu des de tots els àmbits sanitaris, etc., que s'ha de denunciar, que hem vist, en general, un augment de les denúncies. Que això pot significar que els delictes s'estaven perpetrant, però no estaven en el calaix del control.
Pel que fa a les violències sexuals, s'ha detectat alguna denúncia en aquest sentit al Prat, al 2022, denúncies de violacions, com hem vist a d'altres ciutats?
Això ho vau treballar vosaltres, no vau explotar una mica les dades aquestes, les violències sexuals?
Sí, el que passa és que les dades es van explotar des del punt del Pla Local de Seguretat, que en aquest és una eina que l'Ajuntament tenia programat al Pla d'Actuació Municipal i que s'ha aprovat també aquesta Junta Local de Seguretat. El que s'ha fet és una explotació, o sigui, una redacció del Pla Local de Seguretat amb una mirada de gènere. Interessava, doncs, posar aquesta mirada en el Pla Local de Seguretat per tenir en compte què podem fer a partir d'aquí, perquè el Pla Local de Seguretat és un instrument a llarg termini, per poder treballar allò que està passant a la ciutat. I el Pla de Coseguretat no només treballa les dades que ells hem facilitat, perquè ha estat una consultora externa la que ha fet, sinó que treballa també amb les reunions que ha fet en diferents situacions, com poden ser la gent gran, gent jove, dones, per poder copsar directament aquesta percepció de seguretat subjectiva. Per tant, en aquest Pla de Seguretat s'ha incidit en que cal fer polítiques de seguretat per evitar que això vagi a més.
Doncs aquest pla ja el parlarem àmpliament en una altra ocasió també, perquè no tenim més temps, però us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat, que ens hagueu explicat de forma tan didàctica també tot el que passa a nivell policial a la ciutat durant aquest any passat i doncs properament també us convidarem per explicar tot el que vulgueu. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies, molt agraït.
Molt bon dia.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.